Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
Investigar a veure quants crims hi havia similars on a la víctima se li fes això i s'escrigués a la paret amb sang seva, i no van trobar cap. Només van trobar el que es va fer el Charles Manson, no? I el seu séquito, doncs, a la Sharon Tate i a altres persones que escrivien a la paret amb sang. És l'única coincidència que van trobar, i dona la casualitat de que l'autor era aficionat a Marilyn Manson. Sempre escoltava aquesta música.
És dimecres 8 de març de l'any 2000. Troben el cadàver d'un home en un domicili del carrer Riera d'en Font de Montgat, al Maresme. Està despullat i ensangonat de dalt a baix. L'han apunyalat 17 vegades i l'han deixat estès a terra, de panxa en l'aire, enmig d'un bassal de sang. Hi ha sang per tot arreu, a l'habitació, al lavabo, a la cuina, al menjador i al passadís. Fins i tot a la porta de sortida del pis. El cos de l'home està col·locat mirant cap a una de les parets de l'habitació. I amb la sang de la víctima, l'assassí o assassins han escrit a l'envà «Hitler tenia razón» i «KKK», l'acrònim de Ku Klux Klan. A l'orella de l'home mort hi han col·locat una margarita.
Hola a tothom, sóc Carles Porta, gràcies per escoltar-nos. Aquest crim, que en algun aspecte pot recordar l'assassinat de Sharon Tate a mans de la família Manson, va passar a Montgat, a només 15 quilòmetres de Barcelona. Era l'any 2000 i el cas va trigar 19 anys a resoldre's gràcies a Rodalies Renfe i a uns anuncis publicats a la premsa comarcal. Encara avui hi ha algun cap per lligar. Avui us expliquem el crim de l'equatorià Viterbo Anilo Villamar Guerrero, de 35 anys. Un assassinat que va cometre algú que escoltava Marilyn Manson. Pels que us vingui de nou, és el cantant nord-americà que va formar el seu nom artístic a partir del de Marilyn Monroe i el del criminal Charles Manson. Ja veureu com l'un i l'altre es veuran reflectits en aquest crim. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
Crims. Per què matem?
Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord.
El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims, amb Carles Porta.
La víctima d'avui es diu Viterbo, un nom ben curiós. El Viterbo era equatorià i va venir a Catalunya l'any 1999. Tenia una germana, la Virgínia, que també va venir a viure a Barcelona poc després d'ell. Dies després d'arribar, a mitjans de novembre, ella ja va trobar feina cuidant una àvia a Gavà. I un mes després, al desembre, el Viterbo també va començar a treballar i també de cuidador. Ell s'ocupava d'un home gran a Montgat, el Josep. El Viterbo es va instal·lar a viure al domicili del Josep, al carrer Riera d'en Font. L'avi tenia una discapacitat i anava a un centre de dia de les 9 del matí a les 6 de la tarda. Quan l'home era a la residència, el Viterbo feia les feines domèstiques i tenia la resta de temps lliure per a ell. L'havia contractat el fill. El considerava una persona molt endreçada i molt correcta en el tracte i en la cura del seu pare. El fill del Josep, que es deia Jordi, va explicar que el Viterbo també era molt amable amb les persones del barri de Montgat on vivien i que era tan ordenat que fins i tot es planxava les tovalloles. Quan no era la residència, l'avi rebia a casa seva visites d'amics que majoritàriament eren de Montgat mateix. L'home no era gaire d'utilitzar el telèfon i preferia que l'anessin a veure. Però tornem a la família del Viterbo. Aquest migrant equatorià tenia més família a Catalunya. La seva germana Virgínia, ja ho hem dit, i una cosina, la Maria Esther, que tenia un fill i una filla, per tant, nebots del Viterbo. El nebot el va interrogar la policia quan va aparèixer mort l'oncle Viterbo, però no en va poder dir gran cosa perquè no tenien gaire contacte. I la germana, la Virgínia, tampoc no va poder ajudar els investigadors perquè estava tot el mes cuidant la senyora gran a Gavà i només podia sortir de casa un diumenge al mes. El Viterbo també tenia un fill, però era a l'Equador i no tenien relació. Situem-nos al dimecres 8 de març del 2000, el dia del crim. Com cada dia, l'avi que cuidava el Viterbo, el Josep, marxa cap al centre de dia, com és habitual si està de les 9 del matí fins més o menys les 6 de la tarda. Quan és l'hora, una ambulància de la Creu Roja el recull a l'hospital de dia i el porta de nou al seu domicili al carrer Riera d'en Font de Montgat. El Viterbo hauria de ser allà esperant que l'ancià arribi. El Josep arriba i truca a la porta. Una, dues, tres vegades. No obre ningú. A l'avi li estranya perquè el Viterbo sempre hi és. Una de les veïnes, la Teresa, veu que l'home està al replà sense poder entrar a casa i truca al seu fill, el Jordi, que arriba a les 18:50 al domicili amb un joc de claus.
Llavors ve el fill d'aquesta persona discapacitada, obre la porta i veu el mort. ¿Vale? Llavors, clar, això passa a les 6 de la tarda.
Aquest que heu sentit és el sergent dels Mossos d'Esquadra que va investigar el crim juntament amb l'inspector Jordi Domènech. El sergent ens ha demanat que no diguem el seu nom. Quan el fill obre la porta, l'escena que es troba és aquesta. La descriu l'inspector Domènech.
La víctima està despullada, no porta res de roba, molt de sang. La sang, a part, intenten esborrar les marques de petjades i de sang i amb una fregona freguen, diguéssim, tot el pis amb sang. Això vol dir que hi ha moltíssima sang per tot el domicili.
L'atac va ser sorpressiu, perquè hi havia esquitxades de sang a unes alçades considerables per tot el pis. La víctima va estar corrent i ell l'estava apunyalant. Fins i tot la víctima va obrir la porta del pis i va intentar sortir, perquè hi havia les empremtes, vale, de la mà de la víctima, però no ho va poder. Hem de tenir en compte que la víctima mesurava 1,68 o 69, tenia prop de 50 anys. A l'atac, a traïdoria, comença a la cuina. És una cuina menjador, sí. Perquè hi ha esquitxades a la campana extractora, esquitxades molt altes. Hi ha un recorregut d'esquitxades fins i tot a la porta, ja dic que estan les seves empremtes, intenta sortir. Aquí comença l'atac, però després l'escenografia es fa a l'habitació d'ell.
Van ser 17 ganivetades per tot el cos.
Algunas de las puñaladas, como las que se dirigieron a cara y cuello, provocaron lesiones en Viterbo, cuando él mismo estaba vivo y consciente, ya que no perdió la conciencia de forma inmediata, sino que sufrió un tiempo de agonía, y por eso mismo sufrió padecimientos físicos y psíquicos que eran innecesarios desde la perspectiva de la finalidad de causar la muerte.
El Viterbo no se va a poder defensar.
La víctima presentaba en el momento de recibir el ataque una intoxicación etílica aguda, y dicho estado le incapacitaba o le dificultaba con mucha intensidad para poder defenderse de forma eficaz. La pericial médico-forense ha valorado el hecho de que entre 38 heridas causadas, solo dos estaban en los dedos de una mano y eran de poca gravedad. Es un dato que abunda en la idea de que la víctima llevó a cabo una tenue reacción de protección, pero no pudo llegar a defenderse.
Después del ataque por sorpresa, sembla que l'assassí planifique molt bé l'escenografia.
De cara a la paret, braços en creu, sí. I amb els peus mirant cap a la paret.
Com o sigui, el cos es va moure perquè, diguéssim, que pogués veure està mort, però que pogués veure el que havia escrit a la paret. Mm. És a dir, que escriu a la paret i després gira el cos per posar-lo de cara a lo que havia escrit. I li posa la margarida. O sigui, que és una escena que és un muntatge. Mm-hmm. Munta tota l'escena per fer-la encara més, més... La víctima està estesa
al terra.
Al terra.
Després col·loca la víctima despullada, mirant cap a la paret, amb els braços en creu, i fa les pintades de Hitler tenia raó, Ku Klux Klan. I aquest és l'escenari, li posa la margarida a l'orella.
La descripció de l'escena ens l'han fet els Mossos, però hem d'anar una mica endarrere. El Jordi, el fill de l'avi, del propietari del pis, quan veu aquella escena, tanca la porta i truca la policia municipal de Montgat, que es presenta al pis a les 7 de la tarda. És a dir, els primers que veuen l'escena del crim són els de la policia municipal de Montgat. La investigació la va portar inicialment la Guàrdia Civil. Això va passar l'any 2000 i els Mossos encara no s'havien desplegat a la zona. Els Mossos entraran molt més tard en aquesta investigació. La posada en escena del crim estava tan organitzada que va fer desconfiar els agents de la Guàrdia Civil.
Tot el tema apunta a que és un tema pues, homòfob, perquè hi ha Hitler, perquè seria un tema racista... Però era tan descarat que la Guàrdia Civil va pensar que era una simulació clara d'un delicte homòfob, que això era un altre tema de salut pública, un altre tema relacionat, que semblava molt descarat de que fer les pintades amb sang... Semblava tot un muntatge. I llavors la línia principal que van investigar va ser el tema de salut pública.
O sigui, que la Guàrdia Civil va pensar que tot era un muntatge per despistar i desviar l'atenció sobre el veritable motiu del crim. Així que els agents van descartar que fos un assassinat xenòfob o racista, com directament portava a pensar l'escena del crim, i van enfocar la investigació cap a una qüestió de drogues, que és el tema de salut pública que diu l'inspector Domènech. Amb aquesta hipòtesi inicial, la Guàrdia Civil fa les primeres actuacions i demana el registre de trucades fetes des del telèfon fix del domicili de Montgat, on treballava i vivia el Viterbo. I també el registre de les trucades fetes des del mòbil de la víctima. Un mòbil que, per cert, li havia regalat l'avi que cuidava. Un detall important, el mòbil del Viterbo no era al pis, la qual cosa fa suposar a la Guàrdia Civil que l'autor del crim se l'ha emportat. Per què? Anem al registre de trucades. I consta això que ens explica ara la Lídia Orriols.
El 4 de març, 4 dies abans de l'assassinat, hi ha una trucada des del telèfon fix del domicili de Montgat a un altre telèfon fix de Vilafranca del Penedès. Des del mòbil de la víctima i el mateix dia del crim hi ha dues trucades. Una a les 14:53 a un telèfon mòbil acabat en 39 i una altra a les 19:05 a un altre telèfon mòbil acabat en 26.
Fixeu-vos en una cosa. L'avi va tornar del centre de dia a les 6 de la tarda i el Viterbo ja era mort. Segons l'informe forense, la mort va passar entre les 3 i les 6 de la tarda. Hi ha una trucada que es fa des del mòbil de la víctima a les 19:05, les 7 de la tarda. Més coses.
La Guàrdia Civil demana el registre de trucades dels dos telèfons als quals s'havia trucat des del mòbil del Viterbo, l'acabat en 39 i l'acabat en 26. Des del mòbil acabat en 39, que rep la trucada a les 14:53, s'han fet diverses telefonades a Colòmbia i també n'hi ha una al mateix telèfon fix de Vilafranca del Penedès on es va trucar des del domicili de Montgat.
I del mòbil acabat en 26, el que rep una trucada des del mòbil del Viterbo a les 19:05, com a mínim una hora després que l'hagin trobat mort, què hi ha, Lídia?
Entre el 26 i el 30 de gener del 2000, des d'aquest mòbil acabat en 26, es fan moltes trucades a números de telèfon que el Viterbo tenia a la seva agenda particular. Hi havia trucades a familiars i coneguts de l'Equador, a la germana que vivia a Gavà i a una altra germana i una neboda que vivia en Alemanya. La policia creu que aquest era el mòbil que utilitzava la víctima fins que l'avi que cuidava n'hi va regalar un de nou. La hipòtesi és que després el Viterbo hauria donat el mòbil acabat en 26 a la persona que l'utilitzava actualment. El 25 de febrer, quan aquest telèfon ja el tenia el nou usuari, es va trucar també al domicili de Montgat, 11 dies abans del crim.
Qui era aquesta persona que utilitzava el 26?
La persona que utilitzava aquest mòbil era un home que es deia Víctor Hugo i que vivia a València. La Guàrdia Civil investiga i veu que l'home tenia la residència a Barcelona i que es va traslladar a València el 25 d'abril, un mes i 17 dies després de la mort de Viterbo. Víctor Hugo va anar a viure a casa d'un familiar que li havia buscat una feina de 6 mesos.
Després sabrem més coses del Víctor Hugo i quina relació tenia amb el Viterbo. Els investigadors se centren ara en el titular del telèfon mòbil acabat en 39 i que va rebre una trucada de la víctima a les 14:53 del dia que el van matar, el 8 de març del 2000.
El Christian és la persona que rep la trucada del Viterbo sobre les 14:53, abans de produir-se els fets. És una trucada de 16 segons, una trucada molt, molt petita. Sobre aquesta persona, la Guàrdia Civil també obre una investigació i dona, bueno, una coartada de que estava treballant, que aquesta, en aquesta època estava treballant en una fleca de Vilafranca del Penedès, al costat de Vilafranca del Penedès. Dona també la coartada de per què es produeix la trucada, perquè ell havia posat uns anuncis al diari, que és Chico Colombiano s'ofrece para cualquier tipo de empleo con iniciativa responsable y honrado. I dona dos números de telèfon, un telèfon fixa i un telèfon mòbil. El telèfon mòbil és on es rep la trucada. I ell diu, bueno, pues segurament aquesta persona m'haurà trucat i jo no he pogut agafar el telèfon i segurament això m'ha trucat, no? Comproven que, de veritat, que hi ha dos anuncis amb aquest contingut. Veuen que ell diu que estava treballant i comproven que estava treballant. I aquí s'acaba les gestions que fa la Guàrdia Civil. Arriben a intervenir el telèfon, però tampoc treuen cap informació rellevant i no troben res.
L'inspector Domènech ha explicat moltes coses que ara analitzarem a poc a poc. La policia té identificat l'usuari del telèfon mòbil acabat en 39. El seu nom és Cristian Andrés Gaviria. La Guàrdia Civil el localitza i l'interroga.
El Cristian explica que va arribar a Espanya el 6 de novembre de 1999 i que es va instal·lar a Vilafranca del Penedès, en un pis on hi vivien la seva tia Iorena, el marit d'ella i el fill de tots dos. El gener del 2000 es va traslladar al domicili d'una altra de les seves ties, l'Emília, que també estava situat a Vilafranca del Penedès.
Fixem-nos ara en els anuncis que diu el noi que va posar per trobar feina i que explicarien per què va rebre una trucada del Viterbo a les 14:53, poc abans que el matessin. Recordeu que el Christian diu que no va agafar el telèfon.
El noi, de 20 anys, va explicar a la Guàrdia Civil que buscava feina i que per trobar-la va posar dos anuncis en dues revistes comarcals diferents on s'oferia per treballar. Una es deia El 3 de 8 i l'altra La Fura. L'anunci el 3 de 8 es va publicar entre el 4 i l'11 de febrer del 2000, un mes abans que el Viterbo fos assassinat.
El Christian hi va posar com a telèfon de contacte el seu mòbil i el fix de la tia Iorena. El segon anunci a la revista La Fura es va publicar el 31 de març, quan el Viterbo ja feia 23 dies que era mort. Aquest cop hi va posar el telèfon fix de la seva altra tia, la tia Emília. Aquests anuncis seran importants per a la investigació, sobretot el segon. La policia veu que des de la casa de Montgat es va trucar al número de telèfon fix de la tia Emília.
És el telèfon que apareixia imprès al segon anunci. La trucada es va fer el 4 de març, 4 dies abans de l'assassinat del Viterbo. Però això no vol dir que aquesta telefonada la fes la víctima. L'hauria pogut fer l'avi que cuidava o algun dels seus fills. Més endavant tornarem a aquesta telefonada perquè serà clau per resoldre el crim. Continuem amb l'interrogatori que la Guàrdia Civil fa al Christian. L'hem dramatitzat.
¿Ha recibido alguna llamada de alguien para ofrecerle trabajo y que no fuera español?
Mire, toda la persona que me han llamado era española. Aunque, no sé, podría ser que alguno de ellos fuera sudamericano. Eso sí, las conversaciones siempre han sido por motivo laboral. I nunca ha quedat con nadie para establecer un primer contacto.
La Guàrdia Civil confirma que tot el que ha explicat el Christian és veritat i també dona validesa a la seva coartada, que és que estava treballant en una fleca al costat de Vilafranca del Penedès. No troben res sospitós i ho donen per acabat. L'atenció policial se centra ara en el Víctor Hugo, que és el titular del telèfon mòbil acabat en 26 i que va rebre una trucada des del mòbil del Viterbo a les 19:05 de la tarda, quan ja feia almenys una hora que era mort. Recordeu que el Víctor Hugo havia marxat a viure a València un mes i 17 dies després del crim. la Guàrdia Civil l'interroga l'11 de maig a València, 2 mesos després del crim, i dona detalls de la seva relació amb el Viterbo.
El Víctor Hugo explica que havien tingut una relació personal i de caràcter sexual durant molt de temps i que per això havia estat en diverses ocasions a la casa de Montgat. Es van conèixer el desembre del 1999 a l'estació de metro de Via Júlia de Barcelona, quan feia pocs dies que el Víctor Hugo havia arribat a Catalunya. Aquell mateix dia, tots dos van anar al domicili de Montgat, van mantenir relacions sexuals i van intercanviar els telèfons dels domicilis on residien. Es van seguir veient i en una d'aquestes trobades, el Viterbo li va regalar el telèfon mòbil marca Movistar acabat en 26 perquè la família de l'avi que cuidava li havia regalat un aparell nou, un Nokia. El Víctor Hugo explica als investigadors que a través d'aquell telèfon, el 26, van seguir quedant per tenir relacions íntimes. Recordeu que el Nokia ja no es va trobar al domicili de Montgat i que la Guàrdia Civil va donar per fet que se l'havia endut l'assassí.
El Víctor Hugo, que té 20 anys, diu que l'última vegada que va parlar amb el Viterbo va ser 2 dies abans que el matessin, el 6 de març. Van parlar 2 vegades. Sobre la trucada del mateix dia del crim, a les 7 de la tarda del dia 8, el Víctor Hugo diu que no recorda qui el va trucar i dona una coartada. Diu que aquell dia i a aquella hora era a l'empresa Allen Promo SL, situada al carrer Marina de Barcelona. La Guàrdia Civil fa les comprovacions i tampoc troba cap element per sospitar del Víctor Hugo. La investigació entra novament en via morta i queda estancada, fins que prop de 3 anys després passaran 2 coses molt misterioses.
Crims.
El crim del Viterbo havia quedat com un cas d'assassinat per drogues pendent de resoldre, fins que al novembre del 2002 passa una cosa que revifarà la investigació. Us hem dit que el Viterbo tenia una cosina que també vivia a Catalunya, la Maria Esther. Doncs un dia de novembre del 2002, la Maria Esther va a visitar la tomba del seu cosí i hi troba una petita flor de color rosa i també una medalla. La cosina s'estranya perquè no sap qui ho pot haver deixat. No ho ha fet ningú de la família. Ho agafa i ho porta a la Guàrdia Civil. Ja veurem després quina importància tindrà. Però encara hi ha una cosa molt més misteriosa que passa 2 mesos després, el 30 de gener del 2003.
Una cosina de la víctima rep una trucada telefònica de matinada, sobre les 6:15 del matí, on ella ens diu que és en una gravació, primer com una queixa d'una persona, una gravació d'una persona que diu no me mates, no me mates, i que aquesta gravació ella creu que seria la persona, la morta, la víctima que va morir, el senyor Viterbo.
La Maria Esther ho explica a la Guàrdia Civil i dona detalls. Diu que la trucada, el telèfon fix, la va rebre mentre dormia. Explica que la veu era masculina, que no era natural i que també va sentir el so de rebobinar. Diu que es va espantar molt, que en un primer moment no ho va voler explicar ni als fills. Amb aquesta informació, la Guàrdia Civil reobre el cas i identifica el telèfon des d'on s'ha fet la trucada.
És un telèfon mòbil d'un senyor que es diu Paco. Paco Fiestas, i que té antecedents per salut pública i tal.
És a dir, per tràfic de drogues. Qui és el tal Paco Fiestas?
La Guàrdia Civil esbrina que Paco Fiestas és el sobrenom amb què es coneix un transportista que es diu Francisco. Ell porta el telèfon des d'on es va trucar la Maria Esther, la cosina del Viterbo. És un telèfon d'empresa. Habitualment, el Paco Francisco carrega mercaderia a l'empresa Prebar, situada al polígon de Santiga, i la porta a Cosbar Montivelo, al Prat de Llobregat i a Sant Boi de Llobregat. I aproximadament 2 cops al mes va a l'empresa IADA, que és a prop de Vilafranca del Penedès.
Ens torna a sortir Vilafranca del Penedès. La Guàrdia Civil interroga aquest home de nom curiós que es diu Paco Fiestas i li explica que amb el telèfon que porta s'ha fet una telefonada relacionada amb un delicte greu. Ell assegura que no ha fet aquesta trucada i diu que no pot donar cap informació sobre la persona que l'hauria fet. Explica que la nit que es va fer la telefonada, la del 30 de gener del 2003, era al bar Sodoma, de Badalona, i que està segur que algú li va agafar el telèfon, però no pot dir qui perquè havia begut força i no recorda res. Els investigadors intervenen el telèfon del Paco Fiestas per veure si hi ha altres trucades sospitoses.
I en aquesta intervenció telefònica no troben cap indici sobre l'homicidi, però sí que troben gestions clàssiques del tràfic de drogues amb aquest telèfon intervingut.
La investigació del crim del Viterbo torna a quedar en via morta. Sembla que el Paco Fiestas no hi té res a veure. La Guàrdia Civil no ha pogut obrir cap nova línia d'investigació i l'expedient retorna al calaix. Caldrà que passin 13 anys perquè el cas es torni a moure i aquesta tercera vegada el final no només sorprendrà l'assassí.
I'm ready, my lord.
Crims amb Carles Porta.
Aquest és un cas en què, 16 anys després del crim, la investigació torna a començar com en un loop. Però abans d'abordar-lo per tercera vegada, fem un repàs del que hi ha fins ara.
La Guàrdia Civil va investigar el cas en dos períodes. El primer, quan es va cometre el crim, el 8 de març del 2000. Els investigadors van demanar el llistat de trucades que s'havien fet des dels telèfons que utilitzava el Viterbo, és a dir, des del seu mòbil i des del fix de la casa on treballava Montgat. Des del fix hi havia una trucada a una casa de Vilafranca del Penedès que sabem que serà important, però que encara no sabem per què. I des del mòbil hi havia dues telefonades que van cridar l'atenció dels agents, una a un tal Víctor Hugo i l'altra a un tal Christian. La Guàrdia Civil els interroga a tots dos. El Víctor Hugo era l'amant del Viterbo i va rebre una trucada des del mòbil de la víctima quan ja era morta, a les 19:05. Diu que no sap qui li va trucar i explica una coartada que els investigadors donen per bona. El Christian també va rebre una trucada des del telèfon mòbil del Viterbo, però en aquest cas, abans que l'assassinessin, a les 14:53. Diu que no va agafar el telèfon i que segurament la víctima el va trucar pels anuncis que havia posat on s'oferia per treballar. La coartada del Christian és que treballava en una fleca. Després de comprovar-ho, la Guàrdia Civil arriba a la conclusió que tampoc té res a veure amb el crim. El cas es va reobrir el 2003, 3 anys després de l'assassinat per una trucada que va rebre de matinada una cosina de la víctima. La Maria Esther va dir a la Guàrdia Civil que en aquesta telefonada li va semblar reconèixer la veu del seu cosí, que suplicava que no el matessin. També diu que havia sentit com si es rebobinés una cinta. Els investigadors van identificar l'usuari del telèfon des d'on s'havia fet la trucada. Era un transportista conegut amb el sobrenom de Paco Fiestas. La Guàrdia Civil el va investigar i, tot i que tenia antecedents per tràfic de drogues, tampoc no va trobar cap lligam amb la mort del Viterbo. Al maig del 2016, la justícia va preguntar a la Guàrdia Civil sobre el cas i els agents van respondre que no s'havia pogut determinar qui havia estat l'autor del crim i que no es podia avançar en la investigació perquè no es tenien noves pistes per seguir.
El mateix 2016, 16 anys després del crim, la jutge d'instrucció número 1 de Badalona trasllada el cas als Mossos d'Esquadra, que ara ja fan feina de policia judicial a la zona que inclou Montgat. La Unitat Central d'Homicidis, que està especialitzada en crims sense resoldre, és la que agafa la investigació.
Amb aquests homicidis tenim moltes desavantatges, com pot ser el temps, testimonis que millor ja no estan, proves que no es poden tornar a reproduir, però tenim altres avantatges i són les que nosaltres utilitzem en aquest cas per resoldre aquesta investigació.
Quins són aquests avantatges?
Les avantatges, principalment tenim tres. Una, les noves tecnologies a nivell de policia científica. Tenim, podem veure l'historial de les persones investigades que han fet durant tot aquest temps, des de que es va produir el fet, amb la perspectiva de 15, 17, 20 anys, podem veure el que ha fet aquesta persona, el seu currículum delinqüencial, i també trobem testimonis que en el seu dia no volen declarar i que passat el temps, com és una cosa que porten a dins i que tenen informació sobre un fet delictiu, passat el temps, a vegades sí que ho diuen. S'hem trobat casos de que en aquella època eren menors d'edat i quan són majors d'edat ho declaren, cosa que en el seu moment no ho van declarar.
Els Mossos repassen documentalment l'escena del crim i tot el que s'ha fet per part de la Guàrdia Civil i estableixen d'entrada 3 sospitosos.
Veiem 3 possibles candidats que podrien ser els autors materials. són les persones que tenen una relació amb el mort. Seria el Paco, apodado el Paco el Fiestas. Una segona persona seria la persona que tenia relacions sexuals, sentimentals, amb la víctima, un tal Víctor, i una persona que rep una trucada de la persona que al final acaba morta, la rep sobre les 3 de la tarda, aproximadament. Són aquestes tres persones les que nosaltres ens centrem per investigar.
Són les tres persones que ja havia investigat la Guàrdia Civil sense haver trobat res que les incriminés en l'assassinat. Sovint, la perspectiva t'ajuda a veure coses que no es veuen en primer pla. En els crims no és gaire freqüent, però pot passar. Repassem primer els tres sospitosos.
El primer és el Paco Fiestas, el transportista amb antecedents per tràfic de drogues. Des del seu telèfon mòbil, l'any 2003, es va fer la misteriosa trucada a la cosina de la víctima. La cosina diu que va sentir una gravació on va identificar el Viterbo dient «No me mates, no me mates». El Paco va assegurar que no va ser ell qui va fer la trucada i que algú va aprofitar que anava begut per agafar-li el telèfon. La incògnita de la telefonada va quedar per resoldre.
El segon sospitós és el Víctor Hugo.
Havia tingut una relació sentimental amb el Viterbo. Repassant el seu historial, 16 anys després del crim, els Mossos d'Esquadra descobreixen que el 29 de març del 2002 va ser detingut per la Guàrdia Civil de València per desordres públics i lesions i que el 2 de juny del 2007 va ser denunciat per desordres greus a vies, espais i establiments públics.
Això és el que ens deia abans l'inspector Domènech sobre els avantatges de fer una investigació anys després que s'hagi comès un crim, en aquest cas 16 anys. Que es pot veure la trajectòria de les persones i tenir més elements per situar-los, o no, com a sospitosos. Ens falta la tercera persona que els Mossos tenen a la llista com a possible autor del crim.
És la persona que rep la trucada del Viterbo a les 14:53 hores del dia que el van assassinar, el Cristian Andrés Gaviria. La Guàrdia Civil ja l'havia interrogat i havia donat per bona la seva coartada. El Cristian havia declarat que a principis de març del 2000, l'any del crim, havia començat a treballar en una fleca d'Avinyonet del Penedès, en horari de 5 de la matinada a 1 del migdia aproximadament, els divendres, dissabtes i diumenges. També va explicar que havia posat diversos anuncis a publicacions comarcals per trobar feina i que en aquests anuncis hi havia posat el seu número de telèfon mòbil i els telèfons fixos de les seves ties. El Cristian va afirmar que no coneixia el Viterbo, que no sabia on era la població de Montgat i que potser l'havia trucat pels anuncis on s'oferia per treballar. La policia li va ensenyar una fotografia de la víctima i no el va identificar.
I igual que amb el Paco Fiestas i el Víctor Hugo, els Mossos troben un passat delinqüencial en el Cristian. L'havien detingut 3 vegades, 2 l'any 2009 i una tercera el 2010. Les dues primeres per maltractaments en l'àmbit de la llar i la tercera per abusos sexuals. 3 sospitosos i els 3 sense l'expedient net, però res que els involucri de moment amb el crim del Viterbo. Es troben en el mateix punt que la Benemèrita. Ara, però, intenten mirar-se el mòbil del crim des d'una altra perspectiva. Recordem que l'any 2000 la Guàrdia Civil va creure que l'escenari estava manipulat perquè semblés un crim homòfob i van pensar que es volia amagar un delicte de tràfic de drogues. Els Mossos, ara, 16 anys després, canvien de mirada.
Hi ha una margarida a l'orella, Hitler tenia raó, doncs podia estar relacionat amb temes homosexuals, temes homòfobs, temes relacionats doncs, a temes racistes inclús, perquè la persona morta era equatoriana. A veure, mirant la imatge, tu t'imagines això, però és que és tan evident que a vegades la policia sospitem i diem, home, no pot ser tan evident. També comences a buscar temes racistes, tampoc havien per l'època ni per la zona homicidis relacionats amb aquesta tipologia.
Els Mossos rebobinen i comencen la seva investigació per la trucada que el 2003 va rebre la cosina del Viterbo des del telèfon mòbil que duia el Paco Fiestas. És el moment de fixar-se en els detalls.
Nosaltres veiem les tarificacions d'aquestes trucades, d'aquesta trucada i la tarificació del senyor Paco, veiem que hi ha una fluctuació de que, evidentment, sí que hi ha la trucada, el senyor Paco truca aquest telèfon, però després veiem que la dona truca a ell, com demanant explicacions o per què aquesta trucada. I quan li agafen declaració al senyor Paco, ell diu, sí, sí, després em va trucar ella, jo vaig anar a passar la ITV amb el cotxe, no sé què, que ell va passar la ITV, que demana diners en el bar La Penya.
No correm. El dia que es va fer la trucada a la cosina del Viterbo, el Paco Fiestas ja hem dit que era al bar Sodoma de Badalona i havia begut força. Va explicar a la policia que quan va marxar del bar se'n va anar a casa a descansar una mica, però que no va posar-se al llit perquè havia de portar el Seat Ibiza de la seva sogra a passar la inspecció de la ITV. El Paco va explicar també que quan era a casa va rebre una trucada d'una dona insultant-lo per una telefonada anterior que s'havia fet des del seu mòbil, que era la misteriosa telefonada que va rebre la cosina del Viterbo, la Maria Esther. Diu que va trucar al bar La Penya per demanar que li deixessin diners i després va portar el cotxe a la ITV. Sobre la telefonada a la cosina del Viterbo, reitera que ell no l'ha feta i que no en sap res. Els Mossos han de comprovar si tot el que diu el Paco és veritat. Fan la reconstrucció de la seva vida i s'entrevisten amb els propietaris i els empleats del bar Sodoma. Mentrestant, també investiguen el Víctor Hugo.
Mirem els antecedents, sí que en surt algun antecedent d'algun fet violent posteriorment a la mort, en diferents anys. Hi ha alguns episodis que ha tingut de violència. Ell, des del primer moment, diu que té una relació sentimental, sexual, amb la víctima, que tenen els seus telèfons, i hi ha una trucada que es produeix el mateix dia dels fets a les 7 de la tarda del telèfon de la víctima fins amb ell, amb el Víctor Hugo. Aquesta trucada nosaltres podem dir que es fa una vegada ja està morta la persona.
L'autòpsia havia determinat que la mort del Viterbo s'havia produït entre les 3 i les 6 de la tarda. Però els investigadors tenen més elements per saber que el Viterbo ja era mort quan es va fer la trucada al mòbil del Víctor Hugo.
Per què ho sabem que està mort ja? Bueno, per uns testimonis que senten uns crits, que senten com una persona es dutxa dins del domicili, i que ja estaria la persona morta molt abans d'aquesta trucada.
El Víctor Hugo havia declarat que el dia del crim i a l'hora que va rebre la trucada era l'empresa Allen Promo, situada al carrer Marina de Barcelona. Això en principi el descartaria com l'assassí, però de Montgat a Barcelona només hi ha mitja hora de trajecte en cotxe i en tren no arriba a una hora. Hauria tingut temps de matar el Viterbo i després marxar a Barcelona i preparar-se una coartada pel crim? A més, hi ha dos detalls de l'escena del crim que quadrarien amb el fet que el Víctor Hugo pogués ser l'assassí.
Dos coses importants també de l'escena és que no hi ha forçament a la porta, vol dir que la persona entra perquè l'han obert la porta o han entrat conjuntament, i això ja també es dona unes característiques de qui podria ser l'autor, i després que la persona, el mort, havia estat sopant abans, o, perdó, havia estat dinant abans, havia menjat, o sigui que estava tranquil de que amb la persona que estava, pues, havien tingut una... Havia estat, i després que va despullat, que és una persona que no la mata ni després la despullen, sinó que està despullada, que també és un altre indici més de com ha pogut passar els fets.
Perquè la roba de la víctima no té ganivetades. La roba de la víctima està allà i està neta, polida, sense forats. La víctima estava despullada. De fet, per diversos testimonis, sabem que la víctima, doncs, quan tenia un amant, el portava a casa seva, el convidava a dinar, bevien l'alcohol i després tenien relacions, que és el que va passar aquí.
El fet que havia dinat ho determina l'autòpsia,
no? A tots, perquè ja menja l'estómac.
Tot això apuntaria Víctor Hugo com l'assassí. Coneixia la víctima, per tant, hauria entrat a la casa de Montgat tranquil·lament, com qualsevol altre dia que hi hauria anat a mantenir relacions sexuals. I, a més, tenia algun episodi de violència en el seu currículum. Els Mossos continuen fent les seues indagacions sobre el Víctor Hugo, mentre també investiguen el tercer sospitós, el Christian.
Bueno, el primer que sabem és que el Christian va arribar al 1999, un any abans dels fets. És una persona que havia estat al servei militar de Colòmbia, és una persona colombiana, que després dels fets va tindre tres episodis greus de violència, en aquest cas contra la seva parella. La seva parella la va conèixer un any després de produir-se els fets, l'any 2001, i van produir-se diferents fets. Va haver un maltractament a l'àmbit de la llar l'any 2009, posteriorment un maltractament, un altre maltractament a l'àmbit de la llar i entrada vivent a Aliena, o sigui que va entrar en una altra vivenda, i el més greu de tots va ser un abús sexual i abús sexual amb penetració. Va haver un doble abusos sexuals, tant a la seva parella com a la seva germana. Van produir abusos sexuals. O sigui, van veure que el caràcter d'ell era un caràcter pues, violent, no? I és un altre dels indicis que nosaltres apuntem de cara amb aquesta persona.
Ara fixeu-vos què havia dit el Paco Fiestas en una de les seues declaracions a la policia.
És més, el Paco diu que en una de les declaracions, que quan està aquella nit de festa, quan es produeix la trucada, hi ha uns colombianos que li agafen el telèfon per fer una petició de drogues a una altra persona.
El Paco Fiestas va parlar d'uns colombians i el Cristian era colombià. Els Mossos hi veuen una possible connexió.
Nosaltres van reconstruir la vida en aquelles dates del Paco el Fiestas per veure si trobaven alguna connexió entre els dos i no la van trobar. En el bar Sodoma de Badalona van localitzar tots els vigilants de seguretat i els propietaris i li van ensenyar fotografies dels dos i el Paco el Fiestas sí que el reconeixien com la persona que era, que estava sempre allà, bueno, creant aldarulls, consumint, etc. Però a l'altre, el presumpte autor, per Badalona ni rastre. Vale? I fins i tot van fer una reconstrucció de les seves feines, les feines que havien tingut els dos, a veure si hi havia un punt de connexió entre els dos, però no la van trobar.
O sigui que la investigació torna al punt de partida.
Crims amb Carles Porta.
Els Mossos tornen a la trucada que es va fer des del telèfon mòbil que duia el Paco Fiestas a la cosina del Viterbo amb la suposada gravació de la víctima dient «No me mates, no me mates». No han pogut saber qui va fer aquella trucada i formulen una primera hipòtesi.
Nosaltres creiem és que estava més dormida, estaria millor somiant, va rebre la trucada i ella li va semblar una gravació, quan a millor no es va produir una gravació, simplement eren sorolls i es va confondre, és la hipòtesi és principal.
Però i si no es va confondre? Els Mossos consideren una segona hipòtesi que és la que principalment han investigat.
Que alguna persona relacionada directa o indirectament amb la mort del Viterbo hagués obtingut una gravació de l'homicidi. I la matinada del 30 de gener del 2003, aquesta persona va anar amb la Cinta al Bar Sodoma, on hauria coincidit amb Paco Fiestas i hauria aprofitat per agafar-li el telèfon mòbil, amb el seu consentiment o sense, i trucar a la cosina de la víctima.
Hi ha una tercera possibilitat que la policia tampoc ha pogut provar i que és una mica més enrevesada. Escolteu bé.
El telèfon que truca el Paco a la cosina està gravat amb el seu número de telèfon amb el nom de Manche. Ell no sap per què estava gravat. Ell ens diu, pues no sé per què estava gravat. El tal Manche era una persona que li deien Mancheguito i el tal Mancheguito havia estat 4 anys, de 4 a 6 anys, visquent amb la cosina. O sigui, havia una relació. I estem parlant d'un telèfon fixe. Un número fixe. Podria ser que el Manche, com s'oferia per tal de cantar a diferents festes, donés el telèfon fixe d'on vivia i és on va trucar aquesta persona. El Paco podia haver trucat pues, per error, perquè estàs tocant el telèfon de zona, o per expressament perquè en aquell moment va pensar en ell per fer una festa i va trucar.
Ja us hem dit que aquesta hipòtesi era una mica embolicada. El tal Manche, o Mancheguito, havia viscut uns 6 anys amb la cosina del Viterbo. Al Manche li agradava molt el cante jondo i tenia molta relació amb persones d'aquest entorn. Visitava penyes com la de Barcelona, Badalona o Santa Coloma. A vegades el contractaven per fer festes i com que havia viscut amb la Maria Esther, havia donat el seu número de telèfon per si l'havien de localitzar o el volien contractar. I per un motiu que els investigadors no saben i el Paco Fiestas tampoc, el número estava gravat al mòbil del transportista, que era un telèfon d'empresa. Tres hipòtesis sobre la incògnita de la trucada, però que els Mossos, igual que la Guàrdia Civil, no poden resoldre. I després de repassar amb lupa els moviments del Paco Fiestas i comprovar tot el que els havia dit, els investigadors arriben a aquesta conclusió.
La coartada, es comprova de que treballava en una empresa i que en principi estaria, no seria autor, no es veu cap relació amb el... amb la persona, no havia cap tipus de relació i en principi no.
La trucada queda en via morta, doncs, pel que fa a lo de la resolució de l'homicidi.
Sí, però era una via que s'havia d'explorar, s'havia de descartar.
Que s'investigara en paral·lel amb les altres línies d'investigació que es van obrir. Aquesta és una línia que va durar gairebé fins al final, perquè es fa tot en paral·lel, però sí que és veritat que al final va quedar una línia morta.
Descartat el Paco Fiestas, queden dos sospitosos. Els Mossos investiguen una mica més sobre el colombià, el Cristian. I com que el 2009 el van detenir dues vegades per maltractaments, pensen que seria bo parlar amb la seva exdona, a qui li direm Puri.
Van els companys d'homicidis i només li parlen del tema de les agressions sexuals que havia tingut, del tema de la violència de gènere, i per l'explicació que es dona es denota que és una persona violenta, i és quan els investigadors li pregunten: vostè sap si el senyor Cristian ha pogut fer algun homicidi aquí a Catalunya?
De moment, la resposta queda en l'aire. La Puri diu més coses.
Nosaltres li preguntem el caràcter, quin caràcter té. Ella ens diu que té un caràcter molt violent i li preguntem les aficions que té. I ella ens diu, bueno, aficions, fer peces i fumar marihuana i no treballa ni res. Llavors nosaltres li diem, però a part d'això què fa? I ella diu, bueno, pues està veient documentals sempre i pel·lícules bèl·liques. Ja, quan diu pel·lícules bèl·liques salten totes les alarmes, perquè diuen quines pel·lícules bèl·liques, de la Segona Guerra Mundial.
Als agents se'ls encenen les alarmes perquè a l'escenari del crim l'assassí ja ha escrit a la paret amb sang de la víctima Hitler tenia razón. Què devia respondre la Puri? Segona pregunta que queda en l'aire. L'exdona del Christian els dona una altra informació interessant. El seu exmarit ja no viu a Catalunya. Va marxar a Colòmbia després de la denúncia per maltractaments del 2010, tot i que poc després ella la va retirar.
Le té molta por. Inclús quan ell marxa a Colòmbia, rep amenaces de que te mataré, que vendré un dia, te mataré. També patia no només per ella, sinó per les seves filles. Des de sempre, violència de gènere o tenir relacions sexuals no consentides, moltes amenaces...
La pregunta que es fa a la policia és: per què marxa el Cristian a Colòmbia abandonant la família, dona i filles? Amb tot l'historial de violència que els ha explicat la Puri, el Cristian passa a ser el principal sospitós del crim. Però hi ha un aspecte que encaixa més amb el Víctor Hugo que no pas amb el colombià. Per l'escena del crim, el Viterbo va ser assassinat per algú amb qui ell tenia confiança. Li havia obert la porta, havien dinat junts i estava despullat quan el van apunyalar. El Viterbo i el Víctor Hugo es coneixien, eren amants i això donaria aquest clima de confiança. A més, el Víctor Hugo també té episodis de violència en el seu passat, tot i que no tant com el Cristian. En canvi, la policia no ha trobat res que connecti el Viterbo amb el Cristian. De moment, els Mossos decideixen seguir la pista del colombià.
Sabem que està a Medellín, perquè ell és originari de la zona de Medellín. Quan comencem a fer les gestions per Interpol i els agregats que hi ha al país, per tal de aconseguir informació, saber on treballa... aquí hi ha una errada dels companys d'Interpol que no fan una altra cosa que anar al domicili i trucar a la porta per preguntar-li sobre un fets que passen a Espanya, que això el posa en preavís, perquè la idea que teníem els investigadors era desplaçar-nos a Colòmbia per fer una entrada i registre. Precisament per a veure si encara podien trobar la gravació que s'havia fet, si és que hi ha una gravació, en el moment de la mort del senyor Viterbo. Però com ja Interpol no li dona importància al nostre cas, truca a la porta, pensem de que si hi havia alguna prova ja s'haurà desfet d'ella.
Una altra via que no va enlloc. La policia colombiana ha frustrat qualsevol possibilitat d'enxampar el Cristian amb alguna prova si és que és ell qui va matar el Viterbo. Continuen investigant-lo com a principal sospitós, però els investigadors no abandonen encara la possibilitat que l'assassí hagi estat el Víctor Hugo, l'amant de la víctima, i demanen la seva vida laboral per comprovar si realment ha treballat per a l'empresa Allen Promo. situada al carrer Marina de Barcelona, on diu que va ser el dia del crim. El resultat és aquest.
Tal y como consta en la vida laboral de esta persona, los trabajos que desarrolló fueron a partir del año 2002. Sin embargo, debe decirse que se ha comprobado que en esta empresa el señor Víctor Hugo sí que ayudó en diversas tareas puntualmente, pero sin formar parte de la empresa en ningún momento. El responsable de la empresa acredita este dato.
O sigui que el Víctor Hugo ha explicat a la policia la veritat. Els investigadors tornen a donar voltes a la trucada que va rebre a les 7 de la tarda, poc després que matessin el Viterbo, i arriben a aquesta conclusió.
Aquesta trucada nosaltres podem dir que es fa una vegada ja està morta la persona. També sabem que el mòbil de la víctima l'han sostret i seria l'autor qui fa la trucada al Víctor Hugo. Per què ho sabem, que està mort ja? Bueno, per uns testimonis, que senten uns crits, que senten com una persona es dutxa dins del domicili, i que ja estaria la persona morta molt abans d'aquesta trucada. Per això podem dir que la trucada la fa l'autor o algú que ha trobat aquest telèfon amb el Víctor. Per totes les gestions que fem, descartem aquesta persona com un dels autors.
Si el Víctor Hugo queda descartat com a sospitós, ara ja només queda el Christian. Serà ell o hi haurà un gir de guió imprevist? Els investigadors els queden encara molts caps per lligar. Per què el Viterbo truca al Christian abans que el matessin? Per què l'assassí telefona a l'amant de la víctima, el Víctor Hugo, després del crim? Qui va trucar des de la casa de Montgat a una de les ties del Christian 4 dies abans que matessin el Viterbo? Qui va deixar la medalla i la petita flor de color rosa a la tomba de la víctima l'any 2002? Per què el Christian marxa a Colòmbia deixant dona i filles a Catalunya? Va ser el Christian qui va matar el Viterbo o hi ha algun fil que s'escape a la policia? Què respon l'exdona del Christian, la Puri, quan els Mossos li pregunten si el seu exmarit pot haver matat algú? Em sap greu, però avui se'ns ha acabat el temps. Gràcies per escoltar-nos. Tornarem tan aviat com puguem.
Crims. Guionistes Lídia Orriols, Mercè Folch i Adolf Beltran. Cas d'avui, Lídia Orriols. Muntadors musicals, Benja Estacio i Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio.
Wasn't made for me, burn ourselves to hell as fast as it can be. I wish that I could be the king. Then I'd know that I am not alone. Magnets pull on shirts, sell each other. Sometimes I feel so much.